Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. Ho hem dit des de les 12 a Ràdio Estel. El papa ha nomenat avui Salvador Cristau nou bisbe titular de Terrassa. L'administrador apostòlic iniciarà el seu ministeri episcopal el proper 5 de febrer, a les 11 del matí, en una celebració de l'Eucaristia a la Catedral del Sant Esperit de la capital agarenca, en què es convertirà ja canònicament en el nou bisbe titular. És una bona notícia que dona estabilitat a aquest bisbat després que el papa nomenés Josep Àngel Saiz a l'abril passat nou arcabisbe de Sevilla. Una diòcesi, per cert, que és ara mateix la segona de Catalunya en nombre total d'habitants. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el papa ha dit avui des de Nicòsia a Xipre que calen cristians lluminosos que portin la llum rebuda de Crist per il·luminar la nit que sovint ens envolta. Ha estat en l'homilia de la missa que ha presidit el GPS Stadium de la capital xipriota. A més, s'acaba de presentar a Barcelona el calendari interreligiós i interconviccional del 2022, que proposa aquest any un recorregut per diferents monuments i espais funeraris de les diferents creences. I es viu avui el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. És per això que la pastoral del sord de l'Església enfatitza la seva crida a respectar i acollir aquestes persones. Aquestes i altres informacions, sense distància, com cada dia a aquesta hora, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, la Santa Seu ha fet públic aquest migdia, a les 12 en punt, el nomenament de Salvador Cristau com a bisbe titular de Terrassa. La missa d'inici del seu ministeri episcopal i presa de possessió se celebrarà el dissabte 5 de febrer a les 11 del matí a la catedral terrassenca del Sant Esperit, segons ha confirmat el mateix prelat. Ha estat en una roda de premsa en què el nou bisbe electe, després d'anunciar la notícia, ha assegurat que la decisió del papa de nomenar-lo entra en l'àmbit del misteri de l'Església. Igualment ha assegurat que se sent en plena comunió amb tots els papes que ha conegut des de Pius XII fins a l'actual, Francesc, i que això no és un fet protocolari o per quedar bé. L'encara administrador Salvador Cristau ha reconegut que durant el seu pontificat a partir del 5 de febrer haurà de millorar coses en la vida de la diòcesi, tot i que no entrarà mai, segons ha assegurat en la crítica al seu predecessor Josep Àngel Saiz.
L'autocrítica és necessària. Ara jo no puc fer... Jo puc fer autocrítica, no crítica del bisbe que ha estat aquí fins ara, perquè és ell que l'ha de fer. La meva sí que l'haig de fer, i la puc fer i l'haig de fer. I la meva autocrítica, clar, d'una banda, parteix del reconeixement de les meves limitacions, perquè tots som limitats, i de que, certament, o sigui, no tot ho fem bé, ni fem tot el que hauríem de fer, i de vegades ens equivoquem.
Recordem que Salvador Cristau és administrador diocesà de Terrassa des que Josep Àngel Saiz va ser nomenat arcabisbe de Sevilla el 17 d'abril passat. De fet, va ser el 19 d'abril quan el Col·legi de Consultors de Terrassa va nomenar Cristau administrador en no haver-se produït cap nomenament del papa per suplir Saiz. L'ara bisbe titular electe també és rector, recordem-ho, del seminari de la diòcesi de Terrassa. A més d'assegurar en aquesta roda de premsa que l'estructura del bisbat no ha de canviar significativament amb ell com a bisbe titular, Cristau ha explicat que va conèixer el nomenament ara fa unes dues setmanes per una trucada telefònica i que després ha tingut dos contactes, dues reunions molt importants.
Vaig poder tenir una entrevista amb el nunci, amb el qual, perquè clar, per telèfon queda una mica fred, potser, no? Però vaig poder tenir una entrevista amb ell i també vaig estar parlant amb el bisbe Josep Àngel i estar amb ell, vull dir, aprofito per dir que ell sempre dona records per tots, doncs, clar, tants anys aquí, coneix a molta gent, ha conegut a tants, i us transmet les seves salutacions i els seus records. Però sí, va haver-hi aquesta conversa amb el bisbe Josep Àngel.
Salvador Cristau va néixer a Barcelona el 15 d'abril de 1950. Té, per tant, 71 anys. Es troba a 4 de la presentació de la renúncia preceptiva de tots els bisbes quan compleixen els 75. A la Universitat de Barcelona, Cristau va obtenir la llicenciatura en Dret Civil i després va fer els estudis eclesiàstics al Seminari Major de Toledo, on va completar el batxillerat en Teologia i després va ser ordenat prevere a la Catedral Manxega el 12 d'octubre de 1980. Entre altres responsabilitats pastorals, Salvador Cristau va ser rector de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. Un cop creada la diòcesi de Terrassa el 2004 amb la divisió de l'antiga arxidiòcesi de Barcelona en tres, Cristau va ser nomenat vicari general d'aquest nou bisbe agarenc, concretament el mateix any 2004, a l'octubre, però el 18 de maig del 2010 va ser nomenat bisbe auxiliar. A la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal per al Clergat i els Seminaris des del març del 2020.
Sense distància. Resum de notícies per conèixer millor la persona i el món.
Passen 6 minuts i mig de les dues, de 3 quarts de 2, perdó. L'altre focus informatiu, sens dubte, és en aquestes últimes hores el viatge del Papa a Xipre i a partir de demà a Grècia. És el 35è viatge apostòlic de Francesc. El Papa ha dit avui, des de Nicòsia a Xipre, que calen cristians lluminosos que portin la llum rebuda de Crist per il·luminar la nit que sovint ens envolta. En l'homilia de la missa que ha presidit a l'estadi GPS de la capital xipriota, Francesc ha assegurat que hi ha tres passos que en aquest advent poden ajudar-nos a acollir el Senyor que arriba. El punt de partida ha estat l'Evangeli de Mateu, que parla del guariment dels cecs que van cap a Jesús i que junts porten els seus patiments per anunciar amb alegria la superació d'aquesta greu limitació. El Sant Pare ha assegurat que reben el guariment perquè perceben que en la foscor de la història Jesús és la llum que il·lumina el món. El bisbe de Roma ha fet una crida concretament a la unitat i a la sinodalitat, és a dir, al caminar junts entre els creients d'aquesta illa mediterrània.
Necessitem posar-nos l'un al costat de l'altre, compartir les ferides i afrontar junts el camí. Estimats germans i germanes, davant de qualsevol foscor personal i altres reptes que tenim al davant en l'Església i en la societat, som cridats a renovar la fraternitat. Si ens mantenim dividits entre nosaltres, si cadascú pensa només en ell o en el seu grup, si no ens impliquem junts, no dialoguem, no caminem units, no podem guarir-nos plenament de les cegueses.
Abans de l'Eucaristia, en un discurs davant del Sant Sínode, el Papa ha subratllat també aquest matí que cal desposseir-se d'allò que, tot i ser valuós, és terrenal i temporal, ja que el que cal, ha afegit, és afavorir la plenitud que dona la unitat. Francesc ha assegurat, adreçant-se a aquest Sant Sínode, que encara que s'han obert amplis solcs i divisions entre els cristians al llarg de la història, l'Esperit Sant desitja que els creients en Crist tornin a apropar-se amb humilitat i amb respecte, alhora que ha recordat que ens invita a no resignar-nos davant de les divisions del passat i a conrear junts el camp del regne amb paciència, assiduïtat i manera concreta. I de manera concreta. També ha dit que cal redescobrir el germà i la comunió i que aquesta madurarà per ella mateixa amb la glòria de Déu. Cadascú mantindrà les pròpies maneres i el propi estil, ha dit referint-se als cristians diversos, però amb el temps el treball conjunt augmentarà la concòrdia i es demostrarà que és fecund. Canviem novament de tema. S'acaba de presentar a Barcelona el calendari interreligiós i interconviccional del 2022, que proposa aquest any un recorregut per diferents monuments i espais funeraris. Aquestes rutes pels mesos es poden recórrer a través de les savieses de dol de les diferents tradicions religioses. El calendari dona a conèixer la diversitat de creences i conviccions mitjançant les principals celebracions de cada tradició. La periodista Aroa Ortega, membre del grup jove de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, va explicar ahir al vespre en el programa Camins, dins la secció Temps de Diàleg, aquí a Ràdio Estel, que es tracta d'un calendari de paret amb moltes possibilitats.
Té una foto, cada foto doncs representa un espai on s'enterren persones de diferents tradicions. Comencem ja amb el budisme, però així cada mes anem passant amb diferents. I hi ha una breu explicació doncs, a la fotografia. Què veiem a la fotografia? Quin cementiri és a Barcelona? I si no tenim representació aquí a la ciutat, doncs han agafat algunes fotografies d'altres cementiris d'arreu d'Europa.
El calendari interreligiós 2022 és fruit del treball de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR, que promou des de Catalunya el coneixement, el diàleg i la cooperació entre les diferents confessions religioses i d'aquestes creences amb el que són les conviccions no religioses. És la primera vegada que es tracta aquesta temàtica, la del dol i el patrimoni sobre els difunts, i s'ha coeditat aquest calendari en col·laboració amb cementiris de Barcelona. Les imatges inclouen una gran diversitat amb cementiris o llocs de difunts corresponents a les diferents tradicions. La presentació s'ha fet aquesta setmana, com dèiem, a la capella del cementiri del Poble Nou de Barcelona, amb la projecció d'un muntatge audiovisual i una taula rodona sobre l'expressió i la gestió del dol en les tradicions, amb la participació de representants de diverses creences.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Tres minuts i mig i seran les dues. Recordem que es viu avui el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. És per això que l'Església recorda a través de la seva pastoral amb aquestes persones els qui tenen algun tipus de discapacitat o limitació de funcions en la vida. Des de la pastoral del sord es demana que la societat fomenti la seva integració i impulsi mecanismes que garanteixin el respecte a la seva dignitat i la seva igualtat de drets. A Barcelona, la pastoral del sord, coordinada pel sacerdot Xavier Pagès, celebra els dissabtes a la tarda cada setmana l'Eucaristia a l'església de Santa Teresa de l'Infant Jesús, a la plaça Gala Placídia de la catedral de la capital catalana. Recordem també que el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha atorgat el 8è Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica al claretià Matías Auger Benet. El lliurament del guardó serà el 9 de febrer a les 12 del migdia a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. Amb aquest memorial es vol posar de relleu el servei que Auger ha realitzat per divulgar la reforma litúrgica del Concili Vaticà II i des de la seva funció de consultor, però també com a professor ara honorari del Pontifici Institut Litúrgic Sant Anselm de Roma i altres centres. I un apunt de dades: augmenta un 40% la violència contra els cristians a Europa. Són xifres publicades per l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, amb un informe sobre 57 països d'Amèrica del Nord, Europa i Àsia, coincidint amb el Dia Internacional de la Tolerància. Fins aquí l'actualitat sense distància. Us deixem ara a les dues amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat social i religiosa a 6:45 sense distància i a les 8 a Camins. Fins després.
I esperança per a la ciutat i el món. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que la inauguració de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família permet sumar complicitats amb el teixit social. Aquest estel lluminós, símbol de Maria, s'alça per portar llum i esperança a tota la ciutat i al món, assegura el cardenal arquebisbe Joan Josep Omella. El president delegat de la Fundació Junta, constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, Esteve Camps, ens explica què representa aquesta inauguració.
Representa molt, però a part de representar molt per sortir d'aquesta crisi, el que sí representa és que aquest temple expiatori de la seva família, que ens dona una primera façana, que és la façana del naixement, l'inici de la vida, i una façana de passió, que és el final de la vida de l'home, ara ens està anant a el que realment ens porta llum a la nostra existència, que és Maria, amb la seva llum que ens il·lumina.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a la...